les perdudes.
Un programa d'acció en directe contra informativa.
Bales perdudes.
Tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia.
Bales perdudes. Al final la punteria.
Gent, bona nit, bon dia, bona tarda, com estem? Un dilluns més amb tots vosaltres, nou horari, són les 10. Ja sabíeu que avui era el primer programa en aquest horari de Bales Perdudes, un programa de Ràdio Bala. I res, aquí estem amb vosaltres un altre dilluns, ben contents d'estar aquí, alegres, feliços, són les 10 de la nit, perfecte, un horari bo. I comentar-vos primer de tot que hem tingut uns petits problemes tècnics abans de començar i si ens estàveu escoltant, doncs potser heu deixat d'escoltar-nos una estoneta. Ha caigut el programa, ha caigut alguna coseta i hem estat a les fosques una estona, però ja estem aquí. Bales perdudes a les 10 de la nit i comencem. Avui, un dilluns així mig fredot, ja comença el fred i hem decidit de fer comentar, compartir i parlar sobre l'ecologisme revolucionari. Farem una miqueta com l'últim programa, o sigui, estarà dividit així en diversos blocs, però això ho deixem per més endavant, ja ho anireu veient com sempre i res. Abans de res, com sempre, si voleu compartir amb nosaltres, si ens voleu criticar, si voleu parlar, si voleu el que vulgueu, podeu trucar-nos al 93 186 93 33, us repeteixo, 93 186 93 33. També ens podeu escriure un correu. Doncs serà difícil mirar-lo ara mateix, però bueno, ho podeu fer. radiobala.radiobala@gmail.com, radiobala.radiobala@gmail.com. I també el blog, que està actiu, funcionant i maco. Doncs el blog és radiobalamanresa.wordpress.com, sense les 3 B baixes. O sigui, us repeteixo, radiobalamanresa.wordpress.com. I res, sense més, amb ganes de compartir, fins ara us ha estat parlant el senyor Magenta, em toca presentar potser els altres, i començo pel senyor negre, que el tenim aquí, també ja amb ganes de xerrar, està impacient, està nerviós, està actiu, i aquí tenim el senyor negre.
Hola, bona tarda a tothom, com sempre aquí a Ràdio Bala, el programa Bales Perdudes, amb ganes de participar del programa d'avui, que es pot ser superinteressant. I res, a veure què tal, a veure com ho portem avui, perquè no sempre estàs a totes.
Bueno, quasi, bueno, hi ha dies que estàs a menys, hi ha dies que estàs més, però estem aquí, que és l'important, no? I el senyor Siam, que està per aquí.
Señor Magenta, tanto gusto, señor Negra, un gusto nuevamente vernos las caras por acá y pues muy contento nuevamente de estar aquí en Balas Perdudas, este ya su octavo Balas Perdudas, su octava Bala Perduda.
Bales perdudes, 8, 7, 6, 5, 4, 14, 50, els que tinguem i els que tindrem. Vull dir, estem aquí per donar guerra. I res, torno a repetir el telèfon, 93 186 93 93, per si voleu compartir amb nosaltres, i ens n'anem ja cap a el que ens estem encaminant, no? Vull dir, això de l'ecologisme revolucionari.
Sí, bueno, jo abans volia comentar, abans de començar amb el tema de l'ecologisme revolucionari, avui n'hi ha hagut el senyor Groc, no pot estar amb tots nosaltres una altra vegada, ens sap molt de greu, però esperem que el pròxim dia sigui. Una abraçada ben forta des d'aquí pel senyor Groc.
Bien fuerte ese abrazo.
Que es troba a faltar, el senyor Groc per aquí.
Bueno, doncs pues això, seguim amb el programa.
Pues perfecto. Sí.
Doncs vinga, aviam, ecologisme revolucionari. Cap a on anem?
Bueno, una miqueta...
No és Greenpeace, no? Em sembla... No.
És el tema que volíem tractar aquí entre tots i totes una miqueta. I per començar a parlar sobre el tema de l'ecologisme revolucionari, òbviament s'ha de començar a parlar de l'ecologisme. Moltes vegades l'ecologisme ha estat lligat a històries més governamentals, no? Arrel de la petita pressió que han dut a terme algunes persones amb la preocupació... Moltes vegades no tant per al medi ambient, en un aspecte global, entenent-lo com a un ent en conjunt, sinó més aviat com coses que passen aquí al costat de casa meva, com estan destrossant els boscs d'aquí al costat i a mi m'agrada passejar pel bosc, no? Mm-hmm. Però moltes vegades l'ecologisme sorgeix una miqueta amb aquest paradigma de preocupació més de la realitat que tens al voltant i no com a concepte
global,
més
no?
Global i tot això. Mm-hmm. Sí. I ha coincidit moltes vegades en donar confiança al govern, a pressionar-lo per tal que aprovi unes determinades mesures que en certa manera pues, protegeixin el medi ambient. Partint d'aquesta realitat, no? Sorgeix el 1972, sobretot a partir de les aportacions que feu un filòsof noruec anomenat Arne Naes, el denominat com a ecologisme profund. L'ecologisme profund, en què consisteix? Bàsicament situa el planeta Terra com a tal, com el centre, com el centre de la seva concepció.
En el centre de tota la història.
Exacte, com el biocentrisme, no? És a dir, sorgeix, o sigui, mentre fins en aquell moment l'ecologisme normal l'havia tingut l'home com a centre de l'univers, per entendre'ns, i tot i que el que buscava era una miqueta intentar reduir al mínim l'impacte ambiental dels homes, pues aquesta concepció plantejada per Arne Naes el que fa és una miqueta trencar amb aquesta visió antropocèntrica o,
mm-hmm.
o sigui,
sí.
Sent els,
sí, sí, sí.
Sí? I es basa més en el biocentrisme. És a
dir, o sea que ja no por el solo hecho de yo ser una persona, bueno, alguien dice por ahí que no soy persona, pero ser humano o cosas de estas, ya no estoy por encima de los perros, ni de los gatos, ni de los caballos, ni de las plantas, o sea que no soy la especie dominante, si lo entendí bien al señor Negra.
Una miqueta lo que plantejaba es això, es como que el hombre no, o sea, no todo el que hay a la tierra está a disposición del hombre, sino el hombre pertany a la tierra igual que totes les altres espècies humanes, no humanes, animals, vegetals i tot el que sigui.
I la interrelació, no? Suposo.
La interrelació directa.
Clar. Sí. Que potser a vegades des de les altres visions es desconnectava, no?, aquesta visió, perquè no interessa, segons,
exacte,
de per aquí que hi hagi aquesta connexió, no?
Bueno, y esto hablando de visiones ecologistas o algo así, ya ni les cuento de visiones católicas por ahí, donde sitúan al hombre, ni siquiera a la mujer, al hombre.
Bueno, també bueno, plantejar el que ha fet aquest home, el filòsof noruec, està teoritzar tota una història, intel·lectualitzar algunes de les històries que han defensat històricament pues, certs col·lectius indígenes, no? Mm-hmm. Molt més en consonància amb una part espiritual, de pertinença a la terra i tot el que vulguis, però sí que no ha fet altra cosa que això, que intel·lectualitzar i també salvant les distàncies, perquè també hi ha petites coses que es podrien acotar que no tenen res a veure una història amb l'altra, però sí que tampoc no... Bueno, en el seu moment va suposar tot un, va plantejar tot un debat a nivell de moviments socials i sobretot de grups urbans, de grups, no? Molt
clar.
Més lligats a...
Suposo que el 72 va ser força trencador, no?
Exacte.
Això, perquè la visió que hi havia prèvia, bueno, doncs el que hem dit abans, no? Molt...
És molt fàcil avui en dia parlar de la Pachamama i del
de, sí,
contacte amb la naturalesa, però en 1972
no,
a nivell de cultura occidental eren unes idees totalment innovadores.
Era trencar també amb el endocentrisme de l'home blanc, no? Vull dir que això ha sigut...
Exacto, ya en los 70 creo que todavía no estaba muy de moda todo el discurso este de la Pachamama y los indígenas tan guays que son y la sabiduría ancestral y creo que si lo era, creo que iba más bien por un lado como exótico o algo así de toda esta historia, no era como a ver qué es lo que tiene para decir esta gente, sino míralos tú allá tan bonitos donde no estorban y están de adorno y espérate a que lleguemos a donde viven a ver qué hacemos con sus selvas.
Això o l'excusa de tants altres occidentals d'anar-se'n allà a desaparèixer, però òbviament d'una altra manera, no? Vull dir, les comunes a zones d'aquestes que hi havien coses importants, jo què sé, des de la Índia, Centroamèrica, n'està plegada de colònies d'europeus i nord-americans que van desaparèixer als 60 per fer això.
Per hacer eso, exactament.
Per fer això.
Pero bueno, entonces, señor Negra, este señor noruego lo que hace es recoger una cantidad de cosas que ya se venían hablando y tampoco descubrió el agua tibia, o sea, también retoma elementos propios de los saberes y de las culturas indígenas.
Sí, sin lugar a dudas, algunas de las historias con las que se inspira este hombre no tienen nada más que ver con eso. Pero sí que, a ver, ¿cómo decirlo? Es que intelectualiza mucho más eso, es como profundiza y hace estudios que respaldan un poquito esta visión, no solo a nivel de estadística. Y todo eso, ¿sabes? No es... Bueno, igual otra persona que ha influenciado en el tema del ecologismo revolucionario ha sido, sin lugar a dudas, el anarquista Murray Bookchin, ha sido de eso, es ha sido el principal teórico de la denominada como ecología social, que igual diverge en algunos aspectos de la ecología profunda de Arne Naess, por el hecho de que lo considera de que no necesariamente se tiene que volver a un primitivismo y toda tecnología es nociva, ¿sí? Y mientras que el filósofo Arne Naess lo que hace es teorizar sobre esta concepción filosófica, lo que hace más al Murray Bookchin, es decir, que es imposible que haya un cambio a nivel de naturaleza si no hay un cambio en la concepción de cómo convivimos con la naturaleza, si no hay todo un cambio social, que hay una interrelación directa entre, o sea, que no se puede defender la naturaleza sola si no hay un cambio en toda la estructura que sustenta la destrucción misma de la naturaleza, ¿no?
Clar, suposo que va més ja de lo filosòfic a lo estructural i lo real, probablement, no? Vull dir que és el confrontar tot lo filosòfic amb l'actualitat, vamos.
Ya, ¿no? Como quien dice que no puedo ser yo ecologista profundo y mucho menos ecologista social como el Bookchin si soy todo un cerdo capitalista burgués dueño de 3 empresas y 4 fábricas. Queda como difícil esa historia.
Bueno, ¿tienes 4 empresas?
No, ni tampoco quisiera, señor Magenta.
Y eso, y lo que hace Murray Bookchin así a nivel de propuesta, pues lanza unas historias que tienen a ver cómo es la vida en comunidad, una vuelta a la naturaleza también, pero sin desdichar todo lo
bañándonos con agua caliente.
Y buscar eso, comunidades autosostenibles realmente, o sea, que no dependan del exterior o el mínimo es posible, ¿no? Pues eso, un poquito es lo que defiende este hombre.
Clar, clar. Vull dir, que en certa manera és lo realístic, no? Vull dir, tal com parlant de nosaltres, vull dir, nosaltres som d'aquí, no? I bueno, aquesta visió, passant de la filosofia, és amb el que et pots trobar realment, no? Una miqueta amb les contradiccions del sortir d'on estàs i els canvis que, pues sí, l'aigua calenta potser és important, però potser no és tan difícil aconseguir aigua calenta, vamos.
Claro que sí.
No?
Bueno.
Doncs... Bé, no? Per introducció, així...
Sí, jo crec que... Igual...
Bueno, una miqueta... Sí, l'únic que tenia ganes d'apuntar ara és el fet que pues, l'ecologisme revolucionari el que ha fet ha estat veure una miqueta d'aquestes dues visions, no? No s'identifica, o algun sector s'identifica més amb una versió de l'ecologisme profund i l'altra igual més amb l'ecologisme social de Murray Bookchin, però sí que han estat com les dues grans inspiradores de...
Punts de partida, no? Exacte. Potser, i això estem parlant dels 70, no? Que tampoc és tan enllà, no. Vull dir, alguns vam néixer per allà, vamos, que... tampoc és tan enllà, això, eh?
No, la veritat és que no.
Molt bé, molt bé. Pues res, ens estem acostant a 11:15 i igual podríem passar amb una cançoneta, però prèviament us torno a repetir el telèfon per si us inspireu, teniu ganes i voleu parlar o el que sigui, compartir, doncs el 93-186-93-33. I res, us deixem amb una cançoneta que no tinc clar ara quina és, però...
Antitedax, un grup que se llama Antitedax.
Doncs vinga. We'll be right back. Molt bé, tornem a estar aquí amb totes vosaltres, tornem a estar a Bales Perdudes i tornem aquí a parlar sobre ecologia revolucionària. Antitèdax. Hi ha una frase per aquí perduda que és d'un tio que es diu Utah Phillips i que a mi em sembla prou interessant, no?, per lo que estem parlant, no?, que diu: la Tierra no está muriendo, la están matando y sus asesinos tienen nombre y dirección. Em sembla que és tota, em sembla que és tota una declaració d'intencions i d'accions, no?
Sí, sí.
I és cap a on ens estem dirigint ara, no?, del que anirem a parlar. I l'ecologisme revolucionari, que és el que hem estat una miqueta introduint amb les seves vessants als 70, no?, tant la social com la biocentrista i això, doncs ens anem acostant a uns grups actius i d'acció que han sigut pues una evolució de grups que no van sortir potser tan radicals, no?, o potser que el seu accionar actual ha sigut, pues això, el que hem dit abans, un canvi, un pensament i una acció que ha anat dirigint-se amb el temps per una simple evolució, crec jo també, per la consciència de la dura realitat, no?, que, o sigui, hem arribat fins aquí, continua igual o pitjor, hem de fer un canvi, no?, hem d'anar de veritat, no?, i
un poco a más. Bastant a més.
I potser és això, no?, potser ens podríem introduir potser amb aquests dos grups, no?, tant l'ELF com l'ALF, que d'una manera o una altra són dels actius i dels que estan presents a diferents llocs del planeta i això, no?
Sí, em sembla perfecte. Sí. No sé si voleu començar una miqueta amb una miqueta que és l'ELF. Dir que, bueno, hi havia en el seu moment tot un seguit de grups, estem parlant dels anys 60, els anys 70, quan sorgeix més a nivell occidental de l'ecologia com a concepte teòric, no? Pues, comencen a sorgir al voltant d'aquestes idees pues, tot un seguit de grups que mica en mica es van preocupant per el que s'anomena el medi ambient, no? Són grups que en un principi no tant amb una contundència en les seves pràctiques i les seves idees ni tan radicals en els conceptes que tenen, però que mica en mica pues, sí que van fent una crítica directa a les institucions i a les empreses que s'enriqueixen amb la destrucció del medi ambient. El que es troben, òbviament, amb unes pràctiques molt legalistes i tot això, pues, es van trobant que petició rere petició pues, amb la dura realitat de que els governs ni les multinacionals ni les institucions fan cas a totes les seves demandes, cosa que no fa més que generar frustració rere frustració.
Me suena conocida esa historia, señor Negro. No solo frente a las demandas ecológicas, sinó
en totes. El que passa és que igual ara ens anem introduint. Suposo que alguns es frustren, altres es frustren, s'indignen i després s'emprenyen.
Sí, jo crec que
i aquest és el pas, no?, emprenyar-se de veritat i dir, bueno, pues, si estem a esto, anem a esto, no?
Bueno, més o més, bueno, també per contextualitzar-ho més, també, no?, pues estem en un moment en què surten els primers informes de... Ja es comença a veure que és un fet contrastable a nivell estadístic, no només a nivell de concepció teòrica sobre l'home pertany a la Terra i de tot el reste del món, sinó a nivell estadístic es comença a veure que hi ha un forat de la capa d'ozó, que això pot tenir unes repercussions impressionants en el canvi del clima, en tot aspectes relacionats amb la naturalesa i amb la possible afectació real cap al fet de que igual d'aquí a uns quants anys ja no podrà viure ningú aquí, degut a les ganàncies d'enriquiment que tenen alguns, no? Pues bueno, una miqueta d'aquesta frustració van sortint tot de grups que mica en mica es van radicalitzant. Surt l'Earth First, inspirant molt tant amb això, amb l'ecologisme social i l'ecologisme profund del Ernest Nice i de Murray Bookchin. Comencen amb una pràctica més contestatària en el sentit de no dependre o intentar no dependre al mínim de l'Estat com a tal, no finançar-se a nivell estatal i tot això com han fet moltes de les altres organitzacions, però encara buscant la participació multitudinària i massiva en actes i tot això.
Ser l'Estat, però buscant una mica les majories o una gent, no?
Exacte.
Això és als Estats Units o m'estic equivocant?
En principi, bueno, l'Air First surt, em sembla, sí que surt als Estats Units, però ràpidament es trasllada a altres països com Anglaterra. Són els llocs on han tingut més
força, no? I sí. Més han arraigat una
mica. Sí, on han tingut més arraigament, no? I bueno, aquests grups el que van fent és cada cop accions una miqueta més contundents. No sé, es comença a fer la pràctica de saboteig de màquines, que en anglès no sé com...
Monkey wrecking.
Monkey wrecking.
Sí,
pues això. Petites accions de sabotatge que mica en mica, pues, el que intenten és impedir, pues, jo què sé, pues, grans construccions, destruccions de boscos, mega projectes nocius per la naturalesa, no? I pues, jo què sé, fent petits sabotatges, com posar sorra dintre de dipòsits de gasolina de les màquines, clavar claus en els arbres perquè per tal de que les serradores de les motoserres no poguessin talar-los o petits sabotatges d'aquest estil, pues, intentar impedir per totes les mesures, per aquestes mesures que utilitzaven l'abans de la destrucció de la naturalesa.
Mètodes efectius, per altra, no?
Vull dir, sí, perquè... per altra banda, sí.
I no muy complicados ni... creo yo, así como que pongan de muchísimo, muchísimo, muchísimo en riesgo a las personas que van a realizar este tipo de acciones. O sea, cuando a veces la palabra sabotaje solemos imaginarnos unos planes complicadísimos estilo Misión Imposible o alguna de estas pelis, y realmente es lo que dice el señor negro, es colocar un clavo dentro de un árbol, de la corteza de un árbol que se va a talar con motosierra, o echar un poco de arena en el depósito de combustible de una máquina, y pues son eficaces, altamente eficaces. Creo yo. Creo, este es un punto que a mí me gustaría por lo menos resaltar del accionar de estos grupos, y es precisamente eso, que con cosas muy puntuales se puede llegar a generar anormalidades y se puede llegar a detener, no definitivamente creo yo, pero sí por algún tiempo, pues todo esto que están haciendo, ya sea tala de árboles, de bosques o lo que siga.
Sí, és obvi, no? Vull dir, el sistema productiu busca el benefici. Si tu li impedeixes el benefici fàcil i les despeses s'incrementen, d'una manera o una altra s'han vist resultats efectius a diferents llocs del món, no? Vull dir que el capitalisme és això, vull dir, si no li dona beneficis...
Claro, mira. Y eso obviamente también es algo que va surgiendo. Yo no esperaría que esto saliera en ningún medio de comunicación masivo como se sabotearon cuatro máquinas echándoles arena en la vereda la cristalina de no sé dónde, sino, ¿vale? Bueno. Pero que igual se hace y que tiene una efectividad.
Es una... Bueno, seguint una miqueta amb tota la historieta, no? Llavors el que es troben en un moment determinat moment és que Air First o un sector de l'Air First l'augmentar i el difondre's de forma extraordinària i totalment imprevisible aquest tipus d'accions més de sabotatge i tot això, pues, el que intenten és distanciar-se d'aquest tipus d'accions, almenys a nivell públic, no? És en aquest moment en què es distancien d'aquest tipus d'accions que neix el que es coneix com a ELF o Earth Liberation Front, és a dir, Front d'Alliberament de la Terra, i que seguint unes premisses bàsiques i tres punts simples que el senyor Siam ens llegirà a continuació, pues...
Vale, sí, como dice el señor Negra, las tres pautas del Frente de Liberación de la Tierra, o ELF en inglés, son, primero, provocar los mayores daños económicos posibles a una entidad que se enriquezca de la destrucción de la naturaleza y de la vida debido a su codicia y ansias por obtener beneficios. O sea, no es de gratis, que porque sí.
Y clarito sí que lo es.
¿Cómo?
Clarito sí que lo
es. Clarito sí, y está bastante clarito. ¿Quiénes son? Como decíamos hace un momento, tienen dirección, inclusive. El segundo punto, la segunda pauta del ELF, es informar a la gente sobre las atrocidades cometidas contra el entorno natural y la vida. Bastante de propaganda, y ahí creo que infinidad de acciones que en sí mismas ya son de propaganda, las acciones, creo. Y el tercero, que dice tomar todas las precauciones necesarias para evitar dañar ninguna vida. Claro, ¿no es cierto?
Sí. Pues això, i molts es preguntaran què és això de l'ELF. Aquí hi ha els tres seus principis bàsics, no? Però sí que s'ha d'intentar explicar una miqueta què és, no? Sí. Pues bàsicament l'ELF s'inspira en un altre grup molt conegut, sobretot en altres països com Estats Units o Anglaterra, perquè han tingut també, és on han tingut més presència, no? Pues l'ELF el que és el Front d'Alliberament Animal. Bàsicament sorgeix també de les lluites radicalitzades del moviment per l'alliberament animal, i que el que posaven era practicar l'acció directa per fer front a això, a l'explotació animal. A nivell pràctic, com s'organitzen? Pues bàsicament l'ELF o l'ALF són unes sigles i no hi ha res més que això. I qualsevol persona, qualsevol nucli, qualsevol grup d'afinitat, el que podia fer és, pues mira, estan destrossant o estan construint una carretera a 30 quilòmetres de casa meva. Pues jo vaig, sabotejo, faig 4 danys i pues mira, i reivindico i dic que sóc l'ALF o l'ELF, el nom d'aquestes sigles, no? És bàsicament això, és a dir, és una organització totalment informal en el que cadascú pot utilitzar aquesta sigla sempre i quan es respectin aquests tres principis bàsics.
Aquests tres principis o pautes. O sea que o descubrimiento no es una estructura vertical ni jerárquica donde hay unos comandantes iluminados, vacas sagradas que deciden qué es lo mejor para el planeta Tierra y los seres vivos o no vivos que lo habitan.
O descubrimiento y o problema.
Y o problema para sí, para el problema para quienes
un problema.
Para quienes están acostumbrados a buscar solamente
las cosas fáciles de la estructura piramidal.
Exactamente, señor Magenta.
¿No? Sí, no sé si hay la posibilidad de comentar algunas de las acciones igual que ha ido haciendo, porque realmente eso, pues empezó siendo un pequeño grupo de gente que igual hiperpolitizada, que empezó haciendo cosas, pero realmente lo que consiguió esta forma de organización descentralizada e informal, lo que propició es que se llevaran a cabo acciones ya no solo de pequeño tamaño, sino de grande envergadura. Hasta el punto que hoy en día las dos primeras organizaciones en Estados Unidos que se consideran de terrorismo casero son el ALF y el ELF.
Per l'FBI, no? Estan a dalt de tot de la llista.
Exacte,
de
estan dentro de, por la gran cantidad de daños y la enorme efectividad que han tenido en la digna lucha por defender las personas, la tierra y los animales.
Vale, pues como dice el señor Negro, puedo leerles, o mejor que leerles, contarles de una entrevista que dio el ex portavoz del ELF en Estados Unidos, el señor James Pickering, ojalá lo haya dicho bien. Este señor hasta el 2002 fue portavoz, y en el momento en que renunció a ser portavoz del ELF, en una de las preguntas hace algunos de los recuentos de las acciones más significativas a nivel de impacto económico del ELF. Nos habla, por ejemplo, de cómo el 18 de octubre del 98 realizaron varios incendios en una estación de esquí en Vail, se llama, que pertenecían a una empresa de esquí que se llama Vail Inc., ¿vale? Y
que va pues, ser una de les primeres estacions d'esquí del món. O sigui, que té una càrrega important.
Simbòlica també, sí. No solament l'impacte que hubo econòmic, sí, sinó la càrrega simbòlica. Y pues básicamente lo que hubo fue, aparte de todo el proceso jurídico y legal que duró más de 10 años para que no ampliaran en este sitio esta estación de esquí, pues lo estaban haciendo y querían expandirse 885 acres, no sé eso en yardas, en metros cuadrados, cuánto sea, pero me imagino que debe ser...
Es fácil cambiarlo por internet, buscas y... pero yo no entiendo.
Pero bueno, el caso es que querían expandirse y pues el ELF se hizo presente, provocó una serie de incendios en diferentes puntos de esta estación y se habla de que hubo daños entre 12 y 26 millones de dólares en solo esa noche para esta estación y empresa que gestionaba la estación de esquí. Entonces, pues bueno, esto fue por allá en el 98, pero...
Crec que és algo més que una miqueta de sorra en un dipòsit, això.
En un depósito, però...
Sí, no, un poquito más. No sé, jo crec que la neu es devia fondre una miqueta, no?
Bastant. El que feia calor aquelles nits, aquelles estacions d'esquí. El tema també crec que era perquè es volien ampliar molt i era cap a territori del lince, que és un...
Sí, 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 como dice el señor Magenta, estaban también poniendo el peligro del territorio, el hábitat natural del lince.
Bueno, y a més, bueno, hi haurà gent que igual defensarà ferrissadament el tema de les estacions d'esquí, no?, per dir que no suposen en si mateixes un impacte ambiental gaire gran, però a nivell pràctic, a part de la infraestructura que es necessita per la construcció d'esquís, ja s'han de comptar totes les carreteres, s'han de comptar totes les infraestructures als nous pobles o els nous habitatges de segona o tercera residència que es construeixen al voltant.
Jo crec com a prova, i parlo com a ex-esquiador, les estacions d'esquí provoquen un gran impacte, no? Per desgràcia podem anar a veure el petit país dels Pirineus, aquest ditxo nomat Andorra, i si puges una mica veuràs des de dalt on estan les estacions l'impacte, no? Vull dir,
I creo que quien dice esto realmente no ha visto cómo quedan las montañas después de que pongan una estación de esquí.
O no les ha vist prèviament, que això és molt probablement el que... jo crec que és probablement el que succeeix. Clar, tu si arribes a una estació d'esquí i només la veus com està... Oh, que bonito, però clar, si l'has vist prèviament és quan tu pots comparar. I tant.
No sé, ¿sabíamos más altas reacciones de LED?
Sí, claro que sí. Mira, por ejemplo, el 27 de diciembre del 98 incendiaron la sede central de las industrias forestales de Estados Unidos en Oregón. Este espacio servía de sede para cuatro empresas o industrias madereras gringas de esa época y les causó unos daños que son la medio bobadita de entre $500,000 y $800,000 a estas cuatro empresas. Bueno. Esto fue el 27 de diciembre del 98, solo un par de meses después.
Y només la frase inicial, ¿no? De lo que, cómo van a presentar la acción, ¿no? Para celebrar las fiestas decidimos hacer una hoguera. Desgraciadamente, para la US Forest Industries la hicimos en sus oficinas.
Hombre, tan irónico, tan alejado de los grupos armados carcas y obsoletos que están desapareciendo.
Exacto.
Con un lenguaje muy fresco, muy, ¿no es cierto? En sus comunicados, diríamos que casi juvenil. Nos hablan de conceptos por allá de ciencia política hace 200 años.
200 años, sí. No, sí. Bueno, no ho sé, d'accions n'hi ha hagut un munt, no? I crec que totes, vull dir, tu si vas mirant, o sigui, n'hi ha quantitats, o sigui, accions a la Monsanto, al projecte de Catherine Eve a Michigan, entre 400 i 900 mil dòlars amb una acció, entre 750 mil i un milió i mig de dòlars amb una acció al 2000... per incendiar una mansió en construcció a Indiana. Vull dir, no és broma.
No és poca cosa. No és broma, sí, jo també puedo seguir por acá en el 99, otro incendio a las centrales de la región noroeste en Oregón. Y sí, señores, $1,000,000 por un incendio que redujo a cenizas un edificio de 8,000 pies cuadrados. Entonces, pues, o sea, no estamos broma. Hablando de no que broma. No es poca
no
cosa
es,
las...
No es només per donar-li, o quan es parla d'això, no, dels danys causats, no és per donar un valor econòmic a lo que s'ha destruït, sinó és per l'acció en si, no? Vull dir, el que comporta, no? Vull dir que no... Que són gent que s'han agafat les coses en sèrio, no? Vull dir que... Que estan allà, vamos, i que ho estan...
Sí. Y realmente bueno. También, aparte de lo que decía el señor Magenta, bueno, el recuento que acabamos de hacer ahora habla de muchos incendios en diferentes estaciones de esquí, en industrias madereras, en concesionarios de coches que gastan demasiado combustible, pero vale, no solamente es esto, o sea, también encontramos, por ejemplo, acciones de sabotaje a institutos de universidades o a institutos ONGs privadas que realizan investigación. Que están ahí, por ejemplo, haciendo manipulación genética para alimentos, como decía también el señor Magenta con la Monsanto. Entonces, no es solamente...
Alliberament d'animals, no?
Exactament.
Amb grans quantitats, no?
Bueno, i per respaldar, o sigui, perquè si molta gent ens pot estar escoltant, no? Segur que masses ens estaran escoltant.
Les masses.
I el que diran és, vale, sí, molt bé, està molt bé fer petits danys econòmics, però i això de què serveix si continuen destrossant, si continuen construint, no? Pues per posar un exemple, en aquest cas no de l'ELF, perquè no en tinc constància, però sí de l'ELF. Hi ha hagut una campanya a nivell internacional que s'ha de dur a terme contra un laboratori d'experimentació que es diu, bueno, Huntington Life Science, alguna història d'aquestes.
La HLS, no?
HLS, es coneix més fàcilment, no? Que degut a les accions de sabotatge que hi ha hagut durant els últims anys, hi ha hagut 300 empreses, una quantitat enorme d'empreses que estaven relacionades directament amb HLS, que després d'haver rebut petites accions de sabotatge o grans accions de sabotatge han optat per tancar qualsevol vincle, relació o negoci. Bueno, estem parlant d'accions de gran envergadura que va fer que en el seu moment baixessin en picadíssim les accions de bolsa d'aquest laboratori i que si no fos per la banca i per l'Estat que en el seu moment va netejar totes les seves deudes provocades per els sabotatges, pues, avui en dia no existiria.
No existiria, clar, clar.
Vull dir que són accions que tenen una eficàcia real i palpable, que no es fan en va.
Tothom pot buscar les excuses que vulgui, no? Però realment l'acció comporta una reacció i això sempre... Sí. Bé, ell no es va ampliar tampoc cap a aquella zona, vull dir que entre moltes altres coses, no? Vull dir... Que sí, que comporta. I, jo, com sempre, se'ns en van els minuts, els segons, les hores, no sé si ens falta alguna cosa, o anem amb una cançoneta, no sé què us
sembla. Podem fer una cançoneta i continuem parlant.
Fem una cançoneta i us deixem descansar de les nostres veus per uns segons, però tornem.
Vale.
Posarem una cançó d'un grup...
Aquel intento? Creo que se llama la canción.
Es diu Aquel intento, que és d'un grup xileno que, joder, no volem dir perquè no sabem si està prohibit. El grup es diu Artefacto Incendiario. Nosaltres no hem elegit el nom. Sentim.
Estem llegint.
Vale.
Sí. Artefacto incendiario. Busco el cuaderno, anoto los relatos, saco las nostalgias, me pierdo en el pasado, volteo mi cabeza, miro el artefacto, recuerdo aquella hora donde dije yo lo hago, no ha pasado mucho, nada en absoluto, sigo aquí esperando que sean las 12 en punto, las ansias me recorren, los nervios me aceleran, son esos efectos los que causa esta guerra, una guerra social a la que nadie pela, una lucha cotidiana que no existe en sus neveras, una gente olvidada y escondida en cada sombra, frente a una sociedad que vive de derrotas, una calle olvidada con gente solitaria, dos almas desgastadas en lo oscuro de una cama, mentiras de una vida que busca alegrías, tormento de un silencio que a los míos asesina, enfoco el pensamiento en el punto de partida, donde aún no sabemos cómo todo se complica, muchos los amigos que piensan como yo, pocos decididos, quizás es por temor, se acerca ya la hora en que tengo que salir, mi pulso se acelera, no sé qué va a ocurrir, tengo mucho miedo, no lo puedo negar, pero es enorme el odio que sale al recordar lo que han hecho con el mundo, todos los asesinos, de todos los pueblos, de todos los individuos, han hecho de este mundo un llanto en cada barrio, todo es sostenido, con dinero no es destino, me cuesta asimilar cuán lejos se ve el final, cuántas ganas de tumbar este sistema capital, de poder ser feliz y en todos lados sonreír, de saber que tu sonrisa no cuesta algún sufrir, recorro los recuerdos con melancolía, espero que esta noche se encienda cada vida, que todo salga bien, que no caiga nadie esta vez, que el fuego ilumine el camino de mi ser, recorro los recuerdos con melancolía, espero que esta noche se encienda cada vida, que todo salga bien, que no caiga nadie esta vez, que el fuego ilumine el camino de mi ser, sueño con las victorias, las pocas que hemos tenido, con las muchas situaciones que no pasan al olvido, unos con derrotas, eso no lo comparto, prefiero que sean vistas tan solo como experiencias, sé que no estoy solo, también que no somos muchos, no sé qué pasará, cuando más cambien de rumbo, cuando sientan que no hay nada, por qué seguir quemando, cuando pierdan la ilusión de que hay algo mejor, cuando me mire frente a frente con los pocos que quedamos,
y digamos en silencio, esta es la vida que llevamos,
sonreiremos al lado, al ver que no se ha ido, que no nos han doblado, que seguimos el camino, que tenemos este sueño, todavía bien arraigado, y que por él no pararemos, ni un momento de este lado, no, ni un momento de este lado, no. Muchos los amigos que piensan como yo, pocos decididos, quizás es por temor. Muchos los amigos que piensan como yo, pocos decididos, quizás es por temor.
Bona nit, de nou aquí amb vosaltres, Bales Perdudes, compartint, xerrant, coneixent... i parlant aquesta nit pues, d'això, de l'ecologisme revolucionari. Quasi 3:15, anem avançant, la nit se'ns acosta, la nostra amiga nit està aquí i bueno, pues hem estat parlant una mica de l'ecologisme més institucional, dels anys 70, com va anar això evolucionant i les noves idees, no? Biocentrismes i el backing amb l'ecologisme social. Hem estat parlant de l'ALF i les seves accions, el que ha comportat. Hem estat mig parlant, debatent una mica d'aquestes històries, i també ara, doncs, per anar encaminant, doncs parlar també d'altres realitats, grups, pobles, que d'una manera o una altra porten aquesta lluita també a la primera línia, no? I que estan presents i que des d'aquí se'ls hi fa molt poc ressò, jo crec que per diferents motius. Un dels principals és que toquen la fibra del capital nostre moltes vegades, no? Per tant, la majoria d'ocasions, sí, en quasi totes les ocasions. Per tant, que no només estan basats com l'ELF i l'ALF tan políticament i això,
amb l'alliberament animal, de la terra,
però que sí, sempre han estat vinculats amb la terra, no? I que el seu accionar també és perquè són parts, no?, una mica de la terra, no? I com a cas més clar, potser així, és el tema Mapuche, no? Vull dir que inclús el seu nom de grup ja ho indica, no? Mapuche vol dir gent de la terra, no? Vull dir, i això diu molt, no? Sempre han estat vinculats, sempre han estat relacionats, sempre s'han entès molt bé amb la terra, vull dir, no viuen de la terra, o sigui, viuen amb la terra, i això és un concepte que ells tenen superclar, no? Vull dir, sempre molt més enllà que altres grups, que altres realitats o que pobles originaris d'Amèrica, potser, que és el que més coneixem, sinó que viuen amb la terra, no? I viuen per la terra amunt, no? I el seu accionar també ha sigut històric, i la defensa de la mateixa també, no? Vull dir, fins a nivells actuals, no? De lluita contra l'Estat, uh-huh, a nivells altíssims,
que
no?
Que no reconeixen tampoc l'Estat xilè.
Que no, ni l'argentí, o sigui, són
ni l'argentí
ni el xilè, no? Vull dir, i que l'estan portant a nivells altíssims, no? Amb les mineres, amb les hidràuliques, aquí ens toquen les nostres, no? Endesa, amb les represes de per allà baix, amb tot una miqueta, no? I estan ahí amb Benetton, estan...
Claro, es que yo creo que inclusive lo que pasa es que tuvieron poca prensa antes de los 70, que llegara toda esta peña del ecologismo profundo y luego el booking con el ecologismo social. Creo que todas estas comunidades y formas de vivir la vida, lo que tuvieron fue poca prensa antes. De un tiempo para acá es que han tenido un poco más de prensa, y en la mayoría de los casos no muy buena prensa, creo, claro, yo, porque están obviamente, claro, chocando, claro, con los intereses económicos, claro, de mogollón de...
Pues aquest és un exemple, no? Però
no sé, per exemple,
els maputxes que estan més a l'acció, pues òbviament estan sota la llei terrorista. Faltaria més, no? Clar. Tant a Xile com a Argentina, vull dir que ja,
bàsicament el que estic els interessos del capital.
Del capital, de forma directa i contundent, se'ls aplica la llei terrorista i amb força.
I també recordar ara no solamente pueblos indígenas ni comunidades indígenas, sí, ya que muchas veces solemos tener, a veces, no sé, como indigenofilia, creo que es que se llama, de tan bello y tan bonito todo lo de los indígenas, y firmamos un cheque en blanco porque son indígenas, sin hacer críticas, que yo creo que no es este el momento ni el programa para hacerlos, pero recordar que también existen otros pueblos que están en lucha y que conciben su relación con el medio ambiente y con la naturaleza de otra forma, y que conciben unas formas de desarrollo que no son la capitalista ni nada que se le parezca, uh-huh, sino de una forma mucho más armoniosa con su ambiente, claro, que es, por ejemplo, el caso de las comunidades del delta del Níger, uh-huh, que creo que también están en lucha con...
Sí, por, en este caso con las petroleras, pero bueno, uh-huh, sí, ¿no? Es que sí, igual lo importante resaltar eso, que hay muchas lluitas que igual no tenen un origen directament de destrucció de la naturalesa, però la interrelació directa entre totes les vessants del capital han fet que s'acabin duent a terme també accions contra, o sigui, en defensa de la naturalesa.
Que conflueixin aquí, no? Exacte. Vull dir que és com, per exemple, l'inici i el final. No?
El delta del riu Níger, pues, la gent s'està sublevant i està organitzant-se no només per la contaminació de les aigües que estan provocant les petroleres, sinó també per les enormes repressió per part de l'exèrcit, per la brutal pobresa que hi ha en aquelles zones, per les desigualtats econòmiques i socials, per 10.000 altres factors, no? Però sí que han dut a terme, pues, accions que directament tenen molt, molt a veure amb la naturalesa.
Uh-huh. I força contundents, també. Sí, sigui dit de pas, no? Vull dir que no...
Però, bueno, molt més a prop també podem trobar moltes altres experiències que si més no, han aportat una mica de brillo cap a les nostres terres. Sí. Hi ha la lluita històrica, que sembla que estiguem ressenyant cada programa de la Val di Susa d'Itàlia,
claro.
Que és una lluita que també té molta part de defensa de
l'entorn,
de l'entorn, de l'ambient, claro que sí.
Del territori, en definitiva.
A més d'una crítica brutal al sistema productiu que ha creat la necessitat de construir allà el tren d'alta velocitat, no? Pues, bueno, pues això, és una lluita més pròxima i potser aquí les nostres comarques ressaltar la lluita contra la mar.
Sí, clar, no? Vull dir que és una lluita clara, no? També pel territori en defensa d'una manera de viure que no depengui tant d'aquest sistema productiu, no?
I demà la línia de molt alta tensió a les terres gironines sobretot.
I res, que potser van tenir el punt al Xit, no? Vull dir, amb el campament fet per allà, no? Per on havia de ser, per on s'havia...
Un dels motors que va propulsar que aquestes lluites pues, tinguessin no només prenguessin força, sinó que fins i tot prenguessin més coherència, crec jo.
Sí, sí,
van dinamitzar moltíssim les lluites.
Sí. I van enfocar també una miqueta, sí. No? Vull dir que va ser...
I bueno, també dic que aquí a l'estat espanyol igual hi ha hagut poques accions reivindicades per l'ELF o per l'ALF, aquests dos grups dels que hem estat parlant anteriorment, però també hi ha hagut altres accions que igual no han estat reivindicades amb aquestes sigles, però contra la MAT. Per exemple, es va arribar a incendiar tota una grua, sí. I també, vull dir que s'han dut a terme també accions aquí a propet de casa nostra.
Clar.
I ressenyar que també existeixen i que també hi són.
Clar, perquè en definitiva, vull dir, les sigles potser
són
lo de menys, no? L'acció és lo que importa, no? Vull dir...
ya lo dicen ellos en sus comunicados, sí, sí, claro, y la gente, si tú te sientes recogido dentro de los tres puntos que ya hemos hablado desde hace un rato, avanti. Sí.
Y ese es el peligro.
Alguna... Ara me'n veu una al cap, que em sembla que va ser cap a... Bé, no sé exactament, em sembla que va ser a principis del desembre del 2000 que van arribar a incendiar una fàbrica de bisons, havent-los fet, òbviament...
Alliberat prèviament.
No? Però que, òbviament, pels bisons només pel component animal, que va ser una de les accions conjuntes firmades per l'ALF i per l'ELF, i no només per, òbviament, per alliberar les vides d'aquests pobres animals que viuen engaviats per servir de vestit a les persones riques de la societat, sinó també per la contaminació dels excrements mateixos que provoquen aquests animals, no? I les condicions de vida que provoca.
Ja. I desenmascarar una cosa que està superamagada, no? Vull dir que...
És que per desgràcia, si una cosa que es veu històricament és que els grups que opten per l'acció directa és fruit de la desesperació. És quan s'han agotat totes les altres vies que apareixen aquests grups. No, és aquesta la dura realitat.
Claro, yo creo que si le van preguntando a la peña si quiere andar por ahí o no, o estar tranquilo en otro sitio, pues que va a escoger, pero el tema es que bueno, ¿y qué hacemos si todo lo demás...?
Vull dir, és la mescla, no? Vull dir, frustració, continuïtat, vull dir, el sistema no canvia, per tant...
Empitjora.
Clar, cada vegada estem pitjor,
a
no?
Peor, sí.
A pitjor, doncs el pas següent no és una retirada, que és una altra de les altres coses, i la gent que
se la creu.
Que se la creu va a l'acció, i l'acció és això. És això. Pues sí, hem estat fent un bon repàs interessant d'això, de l'ecologisme.
De l'ecologisme revolucionari.
I que parlar, no? Vull dir que grans ecologistes, ja que com Endesa, no? O Iberdrola, o coses d'aquestes.
Sí, sí, que, creo que ese era otro punto que estaba pendiente un poco de que lo tocáramos, y es exactamente lo que dice el señor Magenta, como todas estas empresas y multinacionales que a veces nos meten su discurso de amigable con el medio ambiente, o que es ecológico, o que es... A ver, es como, no sé, alguna vez hablando con un colega me decía, perdón, hablaba del coche ecológico que promocionaban alguna empresa de estas porque consumía combustible libre de plomo y porque no emitía no sé cuántas gases ni sé qué historias, y mejor dicho, que solo le funcionaba contestarte para hacer el auto fantástico. Y la reflexión del colega era, vale, ¿y anda o no anda sobre ruedas el coche? Claro que sí, hablan sobre ruedas. Entonces ya me digas que es un auto amigable con el medio ambiente, porque si tiene ruedas, ya nada más por ahí empezamos, cómo se producen esas ruedas, y podemos seguir con cualquier cantidad de partes del coche.
Entonces, ¿y por dónde se mueve?
Por dónde se mueve, esas y ruedas. ¿Qué hay que hacer para que se mueva?
Los problemas son las infraestructuras que generen, ¿no? Vull dir, tant d'aquests productes pseudoecològics com tota la nova gamma últimament d'aquesta gent, no? d'energia verda, no?
Energia límpia, energia verda.
Sí. Bueno, sí, ens trobem molts exemples d'això, no? Ara fa un any justament hi va haver el COP15, alguna història d'aquestes, que va ser una trobada promocionada per diverses empreses per intentar buscar alternatives a la destrucció mediambiental, tot una parafernàlia per
òbviament,
dir que són intencions, bueno, basades en bones intencions, que tothom ha de protegir el medi ambient, no? Tenim altres experiències més a nivell governamental i institucional, com han estat el protocol de Kyoto, que no s'ha complert.
I que ja hem vist com ha acabat fa dues setmanes, no? Durban.
De nuevo, los gringos ahí, por ejemplo.
I a casa nostra ho estem veient, no? Vull dir que se'ns estan plantant per tot arreu gegantins molins de vent, no? Vull dir, com la història de...
Les energies renovables.
Les energies netes. Sí. Doncs si algú vol veure el que és l'energia renovable, que...
Que passi aviam... per una muntanya o algun sitio on estem.
I sobretot, que es passi quan l'estiguin construint. I veurà el que és un camp eòlic. El sí, sí. Que era una muntanya i el que és un camp eòlic, no? Vull dir, és... No, o sigui, no, és igual, s'obre. Ja, amb tot el bonic que hem estat parlant fins ara, sí. Però és deixar el punt, no? De que l'ecologisme se n'ha omplert molt, no? La nostra societat, i tothom resulta que pot ser ecologista perquè té 50 bosses de bessures diferenciades per colors a casa seva, però continua consumint, continua produint i res. Però és ecologista per diferenciar
les ecologistes d'esquerres i de debò, no?
Clar, sí, esquerres i de debò.
Generalmente ligados al color verde, no? Por ahí sí, també. Sí.
Sempre.
Claro, faltaria més.
Bueno, és un absurd realment veure com empreses com Acciona, Iberdrola, Fecsa, Gas Natural, qualsevol empresa. Totes aquestes empreses que es diuen que són verdes i que estan promovent pues això, la lluita contra el canvi climàtic, són de les principals empreses que s'estan lucrant precisament amb la destrucció, que són les principals impulsores d'un model productiu que s'ha vist que no porta cap enlloc, sinó
cap a la destrucció.
A la destrucció, a la jerarquització de la societat i l'estratificació de la societat i això.
I a l'acostumar d'una manera o una altra a l'esclavatge energètic, no? Vull dir que és una de les coses que tard o d'hora ens hem de plantejar, no? Vull dir, tampoc seria, canviant de vida, tampoc seria tan difícil acostumar-nos sense renunciar a l'aigua calenta, com ens apuntava fa una estona el senyor Siam. Es pot fer, no necessitem ni Endeses, ni Iberdroles, ni a ningú que ens digui com fer-ho, perquè no... Es pot fer. Vamos. Sí. I després, com a cas curiós, i ja per, no ho sé, però aquests de Greenpeace que són tan grans i tants d'això, no? Vull dir que...
Tan guais,
no? Vull dir que hi ha punts molt foscos, no? I per ahí també es diuen que són part de l'Estat, no? Dels Estats Units formats per,
bueno,
per interessos.
Que hi ha empreses multinacionales petroleres, creo, o algo así, no? Bueno, un chisme estos de pasillo y de holde por ahí que... tienen dineros oficiales y dineros de empresas multinacionales que no son propiamente
verdes
verdes
ni pacifistas
así como los partidos verdes
Bueno, sí, i a partir d'aquí pots començar amb Greenpeace, hi ha 10.000 altres organitzacions, però també pots començar a parlar dels guardes forestals que permeten segons quines aberracions i atrocitats. Doncs,
tot. Sí, el sistema.
Vull dir, sí. Tot el que sigui encaminat a reduir l'impacte ambiental sobre una determinada zona, això no és res més que legitimar una nova construcció d'un projecte que segur no era necessari. No és altra cosa, és això.
Bueno, y también el tema, por ejemplo, del falso mito de la mitad del mundo que está aguantando hambre y de lo que haría falta para que la otra mitad del mundo le quite el hambre, con todo el discurso de los transgénicos que se está realizando y con toda la experimentación genética, ya no solamente a nivel de vegetales, sino de animales que se realiza, o sea,
Bueno,
esto ya es, mejor dicho, si empezamos a hilar fino un poco con todos los alcances del medio ambiente, cómo está siendo vulnerado por el capital, pues que no acabamos, o sea, tendríamos que quemar las ciudades, yo creo, porque o todo lo que existe, porque como al nivel en el que ya estamos, todo tiene un nivel de utilidad, de ganancia, que es propio del capitalismo, y todo está jodiendo el medio ambiente y el entorno en el que nos movemos.
Y la ciudad es un máximo exponente de eso.
Exactamente.
Doncs bueno, no ho sé, se'ns han quedat infinitat de coses por ahí apuntades a la ment, al d'això que d'aquí mitja hora ens sortiran, hòstia, no sé què, ens hem oblidat no sé quant, va. Sí, com sempre, com cada nit, però d'això es tracta, perquè així ens podrem estar moltes bales perdudes més amb totes vosaltres, no?
I tant que sí.
Bueno, abans de despedir-nos i passar l'última cançó del programa, igual dir-vos que si algú està interessat en l'ecologisme revolucionari, podeu trobar a la Distri, al carrer Escudines número 11, com sempre, la Distri oberta els divendres a la tarda de 5 a 8 i els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia, el llibre Encendiendo la llama de l'ecologismo revolucionario, un llibre que explica una miqueta totes les teories d'on ha sortit l'ecologisme revolucionari, l'ecologisme profund, l'ecologisme social del Murray Bookchin, que ens parla de la història de l'Elf de l'Alf, d'algunes de les seves accions. És un llibre molt interessant i que ens pot ser una eina útil per això, per conèixer més profundament tota aquesta història.
I per obriments també, per què no?
Ya lo tienen ahí entonces, el recomendado de esta semana de Balas Perdudas, Encendiendo la llama del ecologismo revolucionario, lo encuentran en la Distri.
Y bueno, un precio muy barato.
Obvio. I si només voleu venir a parlar, doncs també. Doncs no ho sé, igual ens hem d'anar encaminant cap a l'última cançó. Un plaer, com sempre. Si ens heu estat escoltant en directe, guai, un altre dia truqueu-nos. I si no ens escolteu en directe, doncs ja sabeu on trobar-nos. Últim apunt, em sembla que el dilluns dia 2 ens el saltem. No?
Sí, anem de vacances.
Fem una miqueta de vacances.
El pròxim programa en directe, si no m'equivoco, serà dilluns dia 9.
Dia 9, lunes 9 d'enero.
A les 10 de la nit.
A les 10 de la nit, recordeu que és amb un nou horari.
I listos, un plaer, senyor Negre, senyor Siam. Recordem el senyor Groc. I
dic que l'última cançó es tracta d'una cançó feta de... que parla d'un dels grups ressenyats, el poble Mapuche. Des de Xile, Subverso, sonant per tots vosaltres.
Escolteu la lletra.
Vale, pues un abrazo bien grande y
una abraçada, salut.
Hasta la próxima, y la próxima vez que van una bala perduda, por favor, no la ignoren, que a lo mejor dio en el blanco y ustedes ni cuenta se dieron.
Rozando el suelo, los ojos negros atentos. Peñi, Peñi, arrástrate lento. Entro por el agujero en el cerco. Silencio. ¿Qué? Nada, solo un perro. Un dedo apunta hacia el camino y con un gesto muestro el objetivo predispuesto. En un momento estallará. pero ahora hay que estar quietos. Uso lo aprendido en estos tiempos, reflejos agudos, músculos tensos. Siento cada pelo de mi cuerpo, el tiempo parece estar muerto. Recuerdo a mis ancestros, lo hacemos por ellos, por nosotros, por todo lo nuestro. Gente de la tierra, 10 veces venceremos. Convencidos que esta lucha es justa, no nos asusta si nos acusan de ser quienes usan métodos violentos. Porque sabemos que Forestal Mininco es la causa de todo nuestro sufrimiento. Y que ellos mismos son los dueños de los medios que hoy están mintiendo, diciéndonos infiltrados, subversivos. Yo digo que crecimos aquí mismo en este fondo, con un patrón abusivo y un salario indigno. Y teníamos suerte porque otros se enfrentaban a la muerte sin tierra, animales ni cosecha para el sustento. Este dolor lo siento como flecha en mi pecho. Pero sigamos con los hechos. El recorrido del camión fue estudiado cuidadosamente. La operación no es un atentado contra gente, sino contra el capitalismo. Bosques nativos, usurpados en 5 siglos de imperialismo. El empresario maderero es nuestro carcelero. El gobierno es nuestro represor. Ya estamos casi en el puesto perfecto para completar nuestra misión. La sangre del claro invade mi corazón. Mapuche es mi nación. Mi pensamiento es mi acción. Mi dignidad la mecha. Prendo fuego, lanzo la botella y espero la explosión. Ahora con calma, mochila al hombro, arrancamos saltando troncos, radio en la palma de la mano. Somos igual que 2 esclavos escapando, rápido, despacio, pero no desesperados, tranquilos. Vivimos en este espacio hace años, cada árbol del bosque es nuestro aliado. Pasando el primer poste en el camino, oímos gritos de guardias, los dos llegamos juntos. Han pasado solo 10 minutos y suenan las sirenas, mis venas se llenan de pena. Recuerda las cadenas de los peñi que enfrentan largas condenas, por pensar que la madera es más que leña y la tierra más que un recurso. Subo al auto, me saco los paños asociados al daño causado al empresario. Un escaño más avanzado en este largo conflicto, heredado desde mis antepasados. Me saco la capucha, más frío que la chucha. Mañana estarán los diarios, mañana quizás vengan a buscarnos. Pero tarde o temprano, mañana será el tiempo de mi pueblo maltratado. Todo lo que Wicca toca lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Todo lo que el Winca toca, lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. 10 barrotes y 4 paredes me separan de mi libertad. Y no caí en estas redes por casualidad, sino por luchar contra la fuerza invasión que han ocupado nuestras tierras desde que llegó Colón. Veo la luz y me alimenta el Nehuen de los guerreros verdaderos que cayeron desde Temuco hasta el Cerro Huelén. Huehuaín Peñi, Huehuaín Lambien. Entre rejas recuerdo cada secuencia del evento. Allanamiento en la comunidad. Despierto con los gritos de nuestros niños hambrientos, pero esta vez presiento que no gritan por comer. Es el poder que llega a imponer su orden de mente, sin orden de arresto, pero con complicidad del presidente. Porque este es un frente de guerra desde que los mapuches decidieron recuperar la tierra. Incomunicado, detenido, sin abrigo, mis enemigos aplicando la ley de seguridad interior del estado. Legislación antiterrorista, pinochetista, hace frío. ¿Acaso el hombre vino al mundo para dirigirlo? Porque los Winca quieren dividirlo, rompiendo el equilibrio natural, el ser humano con su entorno y su comunidad. Che, Mapu, Nehuen, gente, tierra, fuerza, ven, entiende. ¿Por qué no comprenden que la tierra no se vende? Que todo es de todos y nada nos pertenece. Forestales, transnacionales, convirtiendo el suelo fértil en desierto, plantando el pino, insigne asesino. Aterrorizan niños, desalojan a los míos de sus nidos. Y el gobierno protegiendo inversiones, negociaciones por un lado, por el otro, represiones. Cómplice de destrucciones, futuras generaciones pagarán, porque a este paso nada dejará. Nada dejará. Ayer dictaron mi sentencia, 5 años y 1 día, la penitencia por haber osado levantarme. Caupolicán, dame fuerzas para prepararme para lo que viene. ¿Cuántas veces puede un solo hombre enfrentar la muerte? Mi gente defiende nuestro derecho a vivir, nuestro derecho a existir, nuestro derecho a ser pueblo y como pueblo decidir. Autonomía y territorio, autodefensa y rebelión, guerra de liberación contra el opresor. Yo solo soy un loco, pero una nación se prepara para dar a luz la victoria. La historia nos demuestra, la solución es nuestra. Estrategia, resistencia y construcción, tradición, religión, Mapudungun, Quillatún, Machitún, Chiquilla, Mabún. ¿Quién es el cobarde? ¿Quién
¿Quién es delincuente? ¿Quién es terrorista? ¿Quién mata a la gente? ¿Quién es invasor? ¿Quién llegó primero? ¿Quiénes impusieron esa ley que ellos dicen que mi pueblo está rompiendo? ¿Quiénes son violentos? Ellos son nosotros. ¿Quiénes son los mentirosos? ¿Quién les pidió su dinero y sus enfermedades? Su gobierno y sus empresas forestales. Todo lo que nunca toca lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Todo lo que nunca toca lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa.
Programa de acción directa contrainformativa. Bales perdudes.
Tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia.
Bales perdudes. Al final la punteria.